13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 90 i a l'estrena d'un nou any. Benvingut 2021. 13, on repassem l'actualitat dels esports de fons, com el ciclisme en totes les seves modalitats, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running. Aquí a 13 hi cabem tots. Els més ràpids, els més lents, els que gaudeixen amb les pulsacions a 220, els que les gaudeixen amb un dorsal al davant, els que fan anar una e-bike, els que ho fan tot xino-xano, els que es motiven fent petar tots els coms i els que senzillament gaudeixen de notar l'aire a la cara, tot fent una mica d'esport. Tots i totes tenen una cosa en comú. Són fons addictes. I aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no us fa res passar fred al matí, matinar per fer allò que més ens agrada. Psicologia, nutrició, cuina, material, curiositats, reflexions i anècdotes, rutes, protagonistes, esport amateur i professional. Tots ells a 13. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. I també subscrivim-vos ara al podcast de Spotify. Ens volem fer partícips de el que han opinat l'AUFEC de les noves restriccions al sector de l'activitat física i de l'esport. Traiem a tall d'exemple la notícia publicada a La Vanguardia fa tot just uns dies. Les federacions catalanes exploten contra les noves restriccions a l'esport a Catalunya. L'AUFEC va denunciar que el quart tancament de les instal·lacions esportives dins de les noves mesures restrictives per intentar aturar la pandèmia de coronavirus a Catalunya significaria un cop de mort a l'esport català i els faria tornar als índexs de pràctica esportiva dels anys 80. Tal com deien ells, després de 9 mesos sense competició, el confinament, les restriccions horàries i de competicions, l'esport català i de base ha d'afrontar ara un nou tancament injust i arbitrari, deia la nota feta pública per l'AUFEC. Per tot això, l'AUFEC anuncia que presentaran una nova demanda judicial per ser una decisió sense fonament i que preguen al govern a una rectificació i assumpció de responsabilitats. Aquí, des de 13, seguim apostant i seguim creient que l'esport no és el problema, sinó la solució. El nostre cross, el nostre cos i, sobretot, el nostre cap necessita de l'activitat física. El nostre, el dels adolescents, el dels nens, el dels joves, el dels adults i el de la gent gran. Esport i activitat física amb seguretat i les mesures pertinents. I per afegir un motiu més a moure'ns, a bellugar-nos i a fer activitat física, volem aprofitar per recordar-vos que podeu participar al repte solidari que des de 13 impulsem i recolzem, la Cap d'Any Virtual Race, una acció solidària a la que us animem a que la feu i la feu extensiva a tothom. Un recorregut per allà on vulgueu, de 5 o 10 quilòmetres. Sigueu d'on sigueu, fins al 31 de gener podeu moure's per al Parc Taulí de Sabadell. Trieu el vostre recorregut, registreu-lo amb la vostra aplicació favorita i llavors en feu partícips a l'organització. Tot el que porteu serà donat íntegrament al Consorci Sanitari del Parc Taulí. Recordeu, apunteu-vos-hi, capdanreis.cat. Perquè l'esport és la solució, no el problema. Què tindrem avui a 13? Començarem l'any i el començarem amb energia, amb la voluntat d'activar-nos i de nou proposar-nos tot allò que vulguem. Repassarem l'activitat de l'atletisme en ruta per saber què va passar amb les Sants Silvestres que sí van fer-se. L'Adam Goldthorpe ens parlarà de què ens està deparant la temporada ciclocross. Pels amants del triatló i duatló, analitzarem les transferències de cadascuna de les modalitats de ciclisme que actualment es poden practicar vers aquest esport. I qui tindrem avui a 13? L'habitual equip d'esports de fons addictes. Amb les mesures Covid pertinents, tindrem l'Aniol Riba, l'Adam Goldthorpe i el Joan Moya, i qui us parla des de l'estudi, jo mateix, sota la supervisió tècnica de Roger Benet. Sóc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè aprengueu a practicar-lo de forma més segura i satisfactòria, perquè en conegueu les seves fricades i perquè sempre en gaudiu i, quan ho feu de forma plena. Què tindrem? Tindrem Cuida't. Avui recuperem una conversa amb la Meritxell Villatriu, la psicòloga esportiva de referència dels esports de fons i del món del motor, amb qui parlarem de l'elaboració d'objectius. Ara que hem començat l'any, toca més que mai saber cap on volem anar. Amb en Joan Moya, la secció d'aquells i aquells esportistes de fons que al llarg de la història han establert unes regles diferents de joc, que s'han passat pel folre les normes i que van establir les seves pròpies. Pugeu el volum amb cura. Notareu com comenceu a córrer, a pedalar, o com comenceu a lliscar per damunt la neu amb els esquís. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13. El món dels esports de fons està ple de personatges que han aconseguit grans gestes, gestes increïbles i, de vegades, gestes que s'han assolit amb un particular modus operandi. En Joan Moya il·lumina aquests noms perquè en coneixem la seva veritable història. Avui ens encetem. Qui serà el protagonista avui a Òmnibus? Bones, Joan. Escolta'm, avui sí que ja comencem amb el Fato a Òmnibus i... Avui portes un protagonista o una protagonista? Què és el que ens portes en el paperet màgic?
Doncs bé, el desplegarem al paperet. Avui es porto un protagonista, en aquest cas un protagonista masculí. Es tracta...
Bueno... És un protagonista d'esports de fons, correcte, no?
Correcte.
És la condició que tenia.
Sí, compleixo amb el que em vas demanar, eh? Esports de fons... I bé, doncs aquest personatge doncs té un nom bastant, bueno, bastant comú, eh? Es diu Joan.
Es diu Joan. Mira, escolta, m'has triat algú. Has escombrat cap a casa, en Joan.
Sí, bé, cap a casa, no? Uns quants milers de quilòmetres més enllà.
Ah, sí?
Sí, perquè...
Però d'on és aquest esport d'hòstia? Aviam, explica'm, il·lustra'm. L'hem d'ubicar primer per ubicació geogràfica o per esport?
Bé,
cronològicament.
No, per ubicació geogràfica. Aquest Joan és nascut a Magdoberdorf.
Magdoberdorf.
Està més amunt d'Osona, això.
Això està més amunt d'Osona.
Bé,
agafes la C15, sí. Gires i ets un Magdoberdorf.
Vas fent amunt fins a Baviera.
Ah, val, per tant, és europeu.
És europeu.
És viu.
Concretament, bueno, té uns quants anys més que nosaltres, no gaires més.
Sí? Quan va néixer aquest home?
Va néixer el 8 de novembre del 1970.
Oh, 8 de novembre del 1970, conegut per ser l'any de Magdoberdorf, on van créixer unes boniques tulipes.
Això mateix.
Baviera, per tant, vol dir... Això, si no m'erro, és alemany.
És correcte, és alemany.
De l'antic imperi de Prussià. Però sí, hi ha un poble allà.
Ha plogut molt, eh, des d'ençà cap aquí. Doncs bé, el bo d'en Joan, doncs allà ho pronuncien diferent, eh? Joan, diguem que és Johan.
Es diu Johan.
Johan.
Sí.
Johan, hi ha de cognom Müller.
Ostres, ara ja sé.
Et sona.
El bo d'en Joan Müller. Però escolta'm una cosa. Però no sempre s'ha dit Johan. Ja, aquest cognom aquest té una tradició, també. Vull dir, més que una tradició, té un lligam. Per molt Baviera, territori que pone tu DNI...
Sí. Diguéssim que va començar... Bueno, va patir una evolució, no? Va començar competint.
Va començar
a la seva Baviera natal, no?
És a dir, va començar dient-se Johan...
Sí, i va acabar dient-se Juanito.
I ara com es diu?
Ara es torna a dir Johan. Joao, perquè ara viu a Brasil, l'home.
És a dir, va començar... Ens vens a parlar d'un home nascut a Baviera que va començar dient-se Johan, es va passar a dir Juanito i ara es diu Joao. És a dir, això té a veure amb la seva història de trilerisme?
Sí.
No, de trilerisme de trilero, no, sí. De trilerisme. No, aquí no, escolta'm, aquí no parlarem d'això.
Bé, de fet, desconeixo les seves tendències sexuals, les respecto, siguin quines siguin, però, evidentment, aquests canvis a la vida li ha donat l'esport. L'esport...
És a dir, aquí estem parlant, recordem que era una secció de, quan dèiem, de trileros, aquells que anaven a les Rambles, que feien allò de les boletes, és a dir, de gent que fa ganyifetes, d'acord? Per tant, avui el primer personatge que has triat és un home que va canviar tres vegades de nom, que, bueno, que de fet ha canviat perquè és viu, en Joao és viu, i resideix a Brasil, però... jo crec que ens hem, m'has d'il·lustrar, ens has d'il·lustrar d'aquest home que és el que... el per què l'has triat per Omnibus, la secció dels esportistes que s'han fet les seves pròpies regles.
Sí. Vinga, tornem a l'inici.
En Johan.
Magdoberdorf.
Magdoberdorf, Baviera.
Baviera, 1970. Sí. Comença doncs, a realitzar el seu esport. El seu esport és l'esquí de fons.
A Baviera, a Magdoberdorf, els nens, aquí juguem a futbol, o fan molts esports, patinen, fan bàsquet, actualment fan tot tipus d'esport, però a Baviera, suposo que és un lloc que deu fer fred, deu haver-hi neu.
Cert.
Cert, o com a mínim a l'any 70 n'hi havia, o l'any 73, i en bo d'en Johan Müller va fer esport de fons.
Sí.
Empès per una tradició familiar, va fer esport de fons.
Sí, o pel que sigui, doncs...
Però que tampoc és especial rellevància. Ell va fer esport de fons.
Sí, se li donava força bé. Pensa que aquest noi va créixer fins al 1,85 m, un home doncs, de físic corpulent, considerable.
Era un teutón. Un teutón.
És un paperès, no?
Sí, clar, un paperès, sí.
Això es va iniciar, doncs això va formar part de l'esquí de fons de l'equip nacional alemany.
És a dir, que en Johan era tan bo que va passar a ser de l'equip nacional d'esquí de fons alemany.
Correcte. De fet, va estar en actiu des del 1987 i fins al 2005 que, bueno, què es diu? Va penjar els esquís o com es diu? Que acabes la pràctica
competitiva.
Es
va treure el dorsal.
Es va treure el dorsal. Clar. Molt bé. Sí, perquè aviam.
Es va treure o li van treure? Es va treure.
Bé,
no fem spoilers.
Diguéssim que li van treure per un període de temps concret, però després podia haver reprès la pràctica, no? Oi que quan et troben fent alguna trampeta d'aquestes...
Una ganyifeta?
Sí, doncs no és per sempre, no?
Com vols dir? Si per exemple et prens tres... Estàs parlant, estàs deixant entreveure que en Boden... Aquí era, seguies en Johan?
Johan, era en Johan... No. Ja era Juanito.
Vale. És a dir, quan en Johan va passar a ser Juanito, li van treure el dorsal?
No.
Escolta'm, expressa't, perquè jo aquí se m'està escapant.
Va.
No, jo, estem fent spoilers i potser ens estem perdent.
Sí. Aviam, competia amb l'equip nacional. Amb l'equip nacional alemany. I, de fet, va participar a diferents Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics, doncs, saps que és la màxima expressió, no? La màxima competició que pot un atleta doncs, aspirar.
Que la màxima expressió, que seria dir tot l'abecedari, no?
Sí, però amb la boca ben oberta, no?
La màxima expressió seria dir això.
Sí, bueno, algun dia podem parlar, no, d'això
de les màximes expressions.
Què és més important, uns Jocs Olímpics, un campionat del món, què és la Copa del Món?
Home, ara aquí no he sigut mai esportista olímpic, però crec que pel fet de que és un cop cada 4 anys i pel fet de que el que significa, evidentment, si agafem l'hemeroteca, qualsevol esportista diria que el més important de tot són uns Jocs Olímpics, és de fet la màxima competició a la que pot aspirar un esportista.
Molt bé,
doncs...
En Johan doncs va defensar la bandera alemanya en aquest certamen, no? Llavors, després de diversos desacords amb la federació del seu país, l'Alemanya, doncs va demanar la nacionalitat espanyola.
Com?
Sí, com ho sents? Tenia bona relació amb la federació espanyola. No em preguntis per què.
Aquí estàs dient que el bo d'en Johan Müller va decidir que deixava la seva Baviera natal, deixava els colors que l'havien vist créixer i néixer i volia ser que bonito de neix. Va voler ser espanyol.
Sí. A més, li agradava la manera de viure, Li agradava més la manera de viure espanyola que la bavaresa.
Escolta'm, que anava a Mallorca, o a Benidorm, o a Marbella.
Doncs no.
Clar, tot s'ha de dir, clar, un esportista d'esquí de fons ha d'estar acostumat al fred. Evidentment, segurament a Espanya hi ha regions, com a general, que fa més sol que Baviera.
De fet, és quan va ser fitxat o va demanar doncs, la nacionalitat espanyola...
Això no és demanar asil polític.
No sé ben bé com funciona, però va passar a formar part de la... Apunta, que això és important, és rellevant, és significatiu, de la Federació Murciana d'Esquí de Fons.
Calla que no tingués, unes huertes a Múrcia...
Doncs no ho sé.
Si era, potser és que era horticultor.
Potser lliscava pels... Allà no hi ha hivernacles, allò que tenen el sostre de plàstic i és sí, de color blanc, que quan vas amb avió sembla que sigui neu.
Clar, és veritat.
Doncs això...
No, o potser, mira, resulta que era tenir una explotació d'hortalisses. Mm.
Doncs bé, com a resultes de
però
que...
Però la Federació Murciana té secció d'esquí de fons.
Doncs això sembla.
Perquè esquí de fons... Múrcia és una regió molt bonica, però jo crec que pistes d'esquí de fons no té, no?
Però m'estàs dient que els murcians... si no tenen neu, no poden fer, no poden tenir una secció.
No, clar, no.
Tindran un autobús o alguna cosa que els portarà, no?
Clar, evidentment. És com dir que la gent de Barcelona no pot esquiar encara que vulguin fer uns Jocs Olímpics.
Això,
clar,
això mateix.
Perquè si la Cerdanya i el Ripollès estiguessin oberts, hi serien tots.
Ah,
segur que n'hi ha, però...
Sí, també. Tant.
Total, doncs, que es va federar per la Federació Murciana.
Sí, es veu que ja el 95 havia estat expulsat de l'equip alemany per haver acusat el seu entrenador de danys espirituals contra la seva persona. Vull dir que això va ser una cosa que es va anar... Bueno, la relació es va anar deteriorant.
És a dir, se'n va anar de Baviera no per les hortalisses, per una relació de deteriorament es va sentir malament.
Sí, es veu...
El Johan es va sentir malament, escolta'm, i va dir, fujo d'aquí perquè vull estar millor.
Sí.
Això està bé. Això és aplaudir, no?
Sí. Aviam, aquí... tots som diferents. Es veu que ell era un noi excèntric, fins a l'extrem que sempre portava doncs, al damunt aigua beneïda i també feia acompanyar-se per la seva santera. Saps el que és una santera? Algo relacionat amb l'espiritualitat i dels sants i això.
Jo no sé on era, perquè, clar, no, deuria estar a Múrcia, no?
Mm-hmm. Doncs... Ah. Doncs
però,
sempre...
però ell s'enterava, no, d'això?
Sí, totalment.
S'entera o no?
Sí. De fet, volia estar més connectat amb la seva espiritualitat i per això aquesta noia...
Espirulina, sí.
Doncs això, es feia acompanyar per aquesta noia portuguesa de nom Justine Agostino.
Ah, Justine Agostino, s'assemblava al DJ.
Amb la qual...
Potser era germana del DJ d'Agostino.
Amb la qual també hi vivia. Per tant...
Com deuria ser la parella, potser.
Ni ho confirmo, ni ho desmenteixo, perquè ho desconeixo.
No serem ara aquí qui aixecarem la llebre.
No. Que faci el que cregui amb la seva vida. Quina va ser... les seves proeses, et preguntaràs.
De fet, aviam, anem a col·locar-nos ràpid. Hem fet... En Johan Mulek neix a Baviera, s'està fins no sé quina edat en allà, participa a campionats del món i a uns Jocs Olímpics amb Alemanya.
Correcte.
I, degut a desavinences amb el seu entrenador alemany, perquè se sentia vexat.
Sí, prefereix anar a la Federació
Murciana
que és dins el context de la nacionalitat espanyola, es nacionalitza el 99.
Es nacionalitza el 99.
I això li permet doncs, accedir als següents Jocs Olímpics ja sota la bandera d'un altre país.
Ah, amigo. Molt bé.
Això mateix. Llavors,
ell, l'aigua beneïda i la santera. Que això és un apunt que hem fet perquè ens hi ubiquem una miqueta per fer-nos el tall de personalitat del Johan Mulek.
Sí, això...
Ja, en el moment que passa a ser espanyol, què ponia a Sudaní? Va posar Juanito?
Això mateix. El van batejar com Juanito. Es veu que... Johan deu costar pronunciar, segons quins llocs. I això, li van posar el sobrenom de... o el nom, de Juanito.
I què va passar?
Això, en aquí, suposo que les seves excentricitats en aquí no van suposar cap problema. Llavors, els següents Jocs Olímpics eren els de Salt Lake City, el 2002.
A Utah.
Perdona, a mi no m'insultis.
No, és Utah. Salt Lake City és Utah, que és una zona de molts mormons.
Això.
És una zona mormona. Sí.
D'acord.
És mormona, eh? Està molt bonica.
Està mormona. I allà, doncs, bé, com a bon atleta,
amb les seves capacitats... Mormona, si li treus la M, a què té nom? Mormona, si li treus la M.
Hormona... Hormona... Bé, ai, no avancem, fent un spoiler.
No avancem. Vale, vale.
Bé, es van desenvolupar als Jocs Olímpics i va ser guanyador de... Quantes medalles creus que...
Va guanyar medalles olímpiques, en Joanito.
Va guanyar, i de les d'or, en va guanyar tres.
Tres medalles... Escolta'm, potser sí, hauria de ser el primer espanyol amb esquí de fons que guanyava una medalla olímpica, no?
En esquí de fons, sí. En esquí alpí, crec que no.
No, hi havia hagut una medalla, sí. Sí.
I això, doncs, amb la disciplina d'esquí de fons, sí, en les categories de 50 quilòmetres clàssica, 30 quilòmetres estil lliure i 10 més 10 quilòmetres en persecució combinada. No ho facis explicar.
És a dir, una animalada.
El que és, però
em recordo
em sembla
de les portades de l'any... Això quin any era?
2002.
Jo encara me'n recordo aquelles imatges del Boden Juanito Mulek amb tots els mocs allà enganxats i la bava i tot, perquè, clar, és un esport duríssim, l'esquí de fons.
Home, imagina't fer, durant els dies que duren els jocs, fer aquestes proves de 10 més 10. Persecució, sí, persecució combinada, no sé què vol dir, però la paraula persecució ja és inquietant. 30 quilòmetres estil lliure, suposo que no, deu ser diferent de la natació.
Clar.
I 50 quilòmetres clàssica, que el clàssica és igual, el que és considerable són 50 quilòmetres.
És a dir, que són molts quilòmetres de competició.
És molt...
És una pallissa.
Clar, i fer tres medalles d'or en aquestes tres disciplines, que hi ha qualsevol... fer-ne una ja em sembla extraordinari, imagina't fer-ne tres.
Tres, aquest home estava com el vinagre de cooperativa.
Sí, sí.
I què va passar?
Era un campió.
Era un campió.
Així, a priori, un campió.
Un campió, i que va ser un bombasso, això.
Això mateix. El que passa que després de cadascuna de les proves, doncs, hi ha uns senyors que et venen amb un potet,
sí,
i et demanen que, doncs, alliberis una mostra.
Els mormons de Salt Lake City.
Sí, agafen, es treuen el barret, treuen del barret un potet.
I diu, apa, noi... Sí. Micciona aquí.
Me'l pots omplir?
Micciona.
I què passa?
Que... I aquí ve ara l'anècdota gran d'en Joanito.
Sí, l'anècdota, li podem posar un nom, que seria Darbepoetina. Sí, que si en el pot això troben no és... alguna cosa que s'assembla a això, es veu que ja no s'hi val. Si has fet medalles d'or, ja no s'hi val.
Però Darbepoetina és com algo així, és com algo bonic, no? Poetina. Darbepoetina. No analitzarem ara, jo no sóc químic.
No, però bueno, però això...
Però la qüestió és que si tu trobes Darbepoetina...
És un suplement d'algo.
És un suplement d'algo, val.
Sí, sí. Que es veu que no és que no t'ho hagis pogut prendre, és que no t'ho haurien d'haver detectat.
Val. És a dir, estàs dient, i ara aquí, clar, i perquè ens entengui tothom, que en Boden Juanito Mulek es va prendre una substància no autoritzada.
Correcte. Tenia una substància no permesa, li van detectar, després de la prova dels 50 quilòmetres.
Clar, és que vés a saber tot el que fa el cos després de 50 quilòmetres, eh?
Clar, igual ho va metabolitzar, no ho sé.
Sí, o potser va ser la santera.
Potser va ser la santera. La qüestió és que després d'aquesta prova li van detectar, per tant, el van desposseir de la medalla dels 50 quilòmetres.
Exacte.
Però després vam pensar, escolta, ja que fem-ho bé. I de les altres proves no li havien detectat la substància després del control, però van decidir, al cap d'uns dies, que també el desposseïen de les altres medalles.
Com?
Com ho sents?
M'estàs dient que li van prendre deliberadament dues medalles d'or?
Sí. Sí, sí.
Però això és una injustícia.
Per molta gent sí, però pels altres suposo que no.
Però això és com que si, parlant amb un símil a futbol, un jugador comet un penal i llavors, a les següents dues accions, si hi ha aquest jugador implicat, diuen, doncs pitarem penal perquè hi ha el mateix jugador.
O millor encara, tu et fan un penal... comets una falta, sí, una falta greu, sí, i diuen, doncs, les altres faltes que hi han hagut al mig del camp, ja tirem enrere, I les altres faltes que no hem considerat que fossin
penal, penal.
Ara farem penal. I tires enrere i xutes dos penals més.
Escolta'm, i com s'ho va agafar això, el Joanito Múlic?
Bé, doncs, evidentment, doncs, ell li va semblar injust, la dels 50 quilòmetres. Ell manifesta que no es va prendre res diferent. Que...
Ah, però ja ha fet declaracions.
Sí, ell va fer declaracions i, tot i que no va dir noms ni va acusar, ell manifesta que no va fer res diferent que els altres aldetes.
Clar, va dir... No va dir he fet el mateix que fa tothom.
Això mateix. És el que va fer. Llavors, això, clar, va suposar...
Que tampoc t'eximeix de culpa, clar.
No.
És com
no,
quan
no.
Si et paren un semàfor, dius, senyora gente, m'he saltat el semàfor en rojo, però és que hi ha més gente. Sí, però jo t'he pillat a ti.
Clar, sí. No, evidentment, ell no va
clar,
voler
és
acusar
si ens
ningú.
Si posessin multa cada vegada que passem un semàfor perquè un dia ens en vam saltar un. El que va passar al Juanito.
Sí. O que com un dia te'n vas saltar un i diuen, bueno, doncs durant els últims 2 anys et posaré multes perquè també te n'has saltat d'altres, no?
Clar. No ho saben,
no,
si se'ls ha saltat.
No ho han vist, clar. Però se suposen que si
com
tu
que
un dia te'n vas saltar un...
Vol dir que te'ls has saltat sempre.
Ah, això mateix. Llavors, a part de la retirada de les medalles, també va comportar una sanció d'un temps sense competir. I bé, llavors doncs es va intentar tornar a incorporar a la Federació Espanyola, però la Federació Espanyola suposo que buscava tenir un cop d'efecte positiu, no? A tenir un campió, perquè el bo d'en Johan és un campió,
sí.
Però després ja no els hi va interessar, suposo per les connotacions que podia tenir, no? De fet, no el van readmetre, es van fer una mica els suecs, els espanyols es van
però
fer els suecs.
Quan hi ha una sanció, una vegada s'acaba la sanció, ja estaria, no?
Estàs tan limpio.
És com si surts de la presó i diguessin, no, tu has estat a la presó mai més.
Ah, clar.
No
sí,
pots
sí.
Reinsertar-te socialment.
Doncs aquí, a la Federació Espanyola, van decidir
van dir que
no, que no els interessava.
Era la Federació Espanyola o Consejo Superior de Deportes? No ho sabem, això.
No. Jo diria que és la Federació Espanyola
d'Esports d'Hivern.
D'Esports d'Hivern,
clar.
I això, pensa que patir o estar en una situació d'aquestes comporta, doncs, bé, coses extres, no? Per exemple, la mare d'en Johan, la Magdalena Mueller, encara no ha oblidat les més de 40.000 amenaces de mort que van rebre. Sí, com ho sents?
Però quan tu prens alguna substància... vull dir, bueno, quan t'has dopat,
sí.
És, en realitat és el que li van acusar de dopatge,
sí.
D'haver pres una substància prohibida. Dopatge és substàncies que no estan autoritzades, i que a més hi ha esports que unes substàncies estan permeses en un esport i unes altres no. No parlarem de l'NBA o de la NFL, aquestes lligues d'Estats Units on hi ha una miqueta de barra lliure. Llavors, el que... Ja m'has fet trampes, però cal que et matin si has fet trampes. O, bueno, trampes, has pres alguna cosa prohibida. Home, aquí no anem matant, no, tothom que no compleix alguna cosa. Jo quan tiro una cosa, potser que m'equivoco el contenidor, no hi ha ningú que em talli cap dit, ni van amenaçar aquesta pobra senyora.
Sí. I això, moltes vegades, pel
això,
que he dit,
home,
moltes 40, vegades.
40.000 són moltes, eh? Si em fiques una darrere l'altra,
sí,
allò sol·licituds...
Pensa que aquí suposo que es deu també barrejar el fet que, clar, aquest senyor defensava una bandera, una nacionalitat, i ja saps que els nacionalismes doncs tenen aquestes coses.
Clar.
I va passar a defensar un altre país.
Clar.
Jo crec que també...
Què vols dir, que les amenaces eren... teutones, babàriques o eren espanyoles?
Doncs...
No tens el percentatge.
No tinc el percentatge, però bueno, de totes formes, 40.000... bueno, clar...
Em sembla moltes.
Em sembla moltes. Clar, si ho mires amb la població d'Alemanya, que són 60 i algo milions d'habitants, doncs potser és poc, però per una sola família... Em sembla que, clar, jo em sembla que no he rebut mai tantes cartes en tota la meva vida.
No,
i mira que envien propaganda, a vegades.
Sí, no, jo tampoc. Jo, sincerament, jo tampoc. Doncs, total, que en Johan, amb tota aquesta mena de situació, va decidir anar-se'n a Sud-amèrica.
Sí, que és on ara viu al Brasil, practica kitesurf, té una immobiliària... I això no treu que quan arriba l'hivern agafa un avió, i se'n va, doncs,
on sigui, a
esquiar.
Perquè, sí, de fet, és l'esport que li agrada.
Això mateix.
I ara, en Joao Mulek.
En Joao Mulek, que, de fet, que va publicar un llibre on explica...
Ah, hi ha un llibre?
La seva història, sí, el 2004... Va publicar un llibre, que no sé si vols que et digui el llibre en alemany o...
No, home, en alemany jo no és que no en sé massa.
Alain Gekenale, que és Sol contra tots. Sol contra tots del 2004, on ens explica que mai es va dopar de forma conscient i que considera una injustícia.
Ah, aquí ja està explicant més ja el fet.
Mm-hmm. Sí, on explica doncs, el que va viure, no?, i com ho va viure.
No entrarem ara a valorar si et pots dopar de manera inconscient.
Sí. No. Bueno, jo no sé, els esportistes, lo conscients o inconscients que són, el que és cert és que tot esportista el que mira és de gaudir del seu esport, d'aconseguir les millors marques i, òbviament...
De millorar el seu rendiment,
això,
sí.
Sí. I, bueno, a vegades estan ben assessorats, a vegades no, i a vegades cometen...
Haurem de llegir el llibre del bo d'en Johan Joao Juanito.
Això mateix, el llegirem. I aviam com justifica o com demana que només se li retiri la tercera medalla, no? Que és el que ell de fet, que seria just, eh? Que si només et detecten la substància després d'una prova i no de les altres, doncs que et retirin només la que suposadament has fet una mica de gallifetes.
Doncs ens quedem amb la història dels tres Joans, que és un, els tres Joans que eren un, i bueno, doncs sempre ens quedarà el llibre. Segur que el podem trobar a l'Amazon o a la llibreria de proximitat que vulguem. Escolta'm, Joan.
Molt bé.
Joan Moya.
Digues-me.
Moltes gràcies.
A tu.
I t'espero la setmana que ve per conèixer un nou personatge del món dels Omnibars.
Fantàstic, aquí estarem.
Vinga,
una abraçada.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 8:15 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
Ciclisme en ruta i ciclocross amb Adam Goldthorpe.
Buenas noches, Llorentis de Trece. Feliz año nuevo a todos y espero que todos estáis bien y como yo, tienes muchas ganas para ver más ciclismo este año. Esta vez voy a hablar de ciclocross, los training camps de los equipos de UCI y un dilema enorme que tienen todos los ciclistas elite. Las Navidades y sobre todo el año nuevo es un tiempo muy complicado para los de ciclocross. Mientras la mayoría de nosotros están recuperando los excesos de Nochebuena, los de ciclocross están preparando para la batalla. En Nochebuena hay un más. Enero 1, 2 y 3 había tres carreras importantísimas del ciclocross. No tengo tiempo para todos los detalles, pero casi todas las carreras para los chicos fue una batalla entre Mathieu van der Poel y Wout van Aert. Cada uno gana algunas carreras, y varias veces el joven Tom Pidcock, el británico con 21 años, tercero. Con las chicas, las carreras eran más igualadas, pero la premia de consistencia a la holandesa Lucinda Brand, que ganó suficientes puntos para ser campeonata. Ahora ciclocross van a tener una merecido descanso hasta los finales de enero. Muchos de los ciclistas ahora están en los training camps de enero. Tom Pidcock irá con Ineos a Tenerife y hay muchos de los equipos que también están en las Canarias. Y normalmente Chris Froome está ahí con Ineos, pero este año van a ser diferentes. En social media esta semana hemos visto Christopher Froome estrellando el nuevo maillot de Israel Startup Nation, su nuevo equipo. Ellos tienen su training camp, o pues claro, en Girona. De hecho, yo no sabía, pero el oficial sede del equipo de Israel Startup Nation es Girona. Para mí, sigo siendo raro ver a Christopher con un maillot diferente que no es Sky ni Ineos, pero ya sabes, si quieres verlo, está en Girona. Pero claro, solo puedes ir si las restricciones permiten. De hecho, Las inscripciones ya han afectado la Vuelta de San Juan en Argentino. Están especulando que la Vuelta solo será para los equipos locales y entonces no vamos a ver Chris Froome con Israel Startup Nation. Otro dilema para Froome y todos los ciclistas es Tour de France o Olympics. ¿Qué dilema? Pero para ir a los Olimpiadas tienes que hacer 2 semanas de cuarentena. Es decir, si quieres competir en el Road Race en Tokio, no puedes acabar el Tour de France. Es un dilema enorme. No sé qué van a hacer, pero tenemos que esperar. Hasta la próxima.
I avui, a la taula 13, bé, a la taula 13, a l'altra banda del telèfon que tenim punxat, a la taula de 13, tenim la Meritxell Bellatriu, la psicòloga esportiva que ens ajuda i ens dona eines, o si més no, ens ajuda a entendre i a trobar la manera de que puguem gaudir i disfrutar d'allò que ens agrada tant fer. I ens ajuda a entendre també el que ens passa moltes vegades a dins nostre i que no entenem, i ens ajuda a entendre i a gestionar el que moltes vegades no acabem de comprendre nosaltres mateixos. Meritxell, bona tarda.
Bona tarda a tots. Escolta,
escolta'm una cosa, aviam. Avui ens vens a donar una explicació perquè puguem entendre una cosa molt bàsica que ens passaria, jo m'incloc, a la gran majoria d'esportistes que som amateurs, és a dir, que no ens dediquem professionalment a la nostra activitat física, i que moltes vegades estem enganxats a l'activitat física, ens reporta beneficis, ja no estem parlant aquí de les endorfines ni res, i a vegades doncs també ens agrada motivar-nos, buscar determinats objectius per tal de trobar i saber arrencar el temps aquest per anar a fer l'activitat física. Però el que passa a vegades és que hi ha dies doncs que per la pròpia rutina de la feina doncs no podem anar a fer aquestes pautes d'entrenament que o ens han marcat o ens hem marcat nosaltres mateixos, i al final acaba sent un doble punch perquè arribem a casa doncs parlant en plata amb doble mala llet per no haver fet l'entreno, per no haver-nos endorfinat, i llavors fem que quan se'ns acaben les ungles doncs que ens mengem les parets, oi que sí? Oi que a vegades passa això?
Sí, sí, passa força sovint, no? Jo crec que s'han incrementat, no? La dificultat, la duresa, no? Dels objectius que ens plantegem, en temes de triatló, en temes de trail, trobem objectius molt, molt per etapes, de molts quilòmetres, de molta duració, de molta duresa, i això fa que clar, que la preparació també sigui exigent. Bé, jo us volia parlar avui, relacionat també amb el que has començat a dir, el tema de com ens establim els objectius. Vull dir que si els nostres objectius no són adequats per les nostres condicions de vida, per la nostra conciliació, no? Perquè al final volem conciliar l'esport, és un àrea on ens la posem, ens la marquem com un espai de hobby, de temps lliure,
de desconnexió, bueno, inclús.
De connexió, sí. Pot tenir múltiples, bueno, de relacions socials, de plantejar-nos metes, de trencar amb la rutina, pot tenir molts motius, cadascú entre uns altres, però moltes vegades ho vivim d'una manera que fa que tampoc sigui així, no? Amb un sentiment d'obligatorietat i d'haver de complir, que moltes vegades no s'adequa. Llavors, crec que un tema molt important és aprendre a establir-se els objectius adequats a les condicions de vida que tenim, adequats a la feina que tenim, les hores que treballem, adequats a si tens parella, família, fills, les situacions, els horaris. Per què? Perquè si no passa el que has comentat, no? Podem arribar o sempre tenir la sensació que no estem fent mai el que toca, o que no ens estem preparant bé, o patir molt, no? Un cop arriba l'objectiu. Llavors és molt important que construïm bé aquesta base, no? No ens movem per impulsos, no, jo vull fer allò perquè com que tal persona doncs faci l'objectiu, doncs vinga, jo m'hi adhereixo, no? Jo també m'hi poso. Clar, abans de fer això, que jo crec que ens movem a vegades molt per impulsos, hem de pensar si és el que vull, si tinc les condicions adequades, com ho prepararé, no? I quins recursos posaré en marxa.
Clar, és a dir, posar-hi, està bé la rauxa, que és el que estaves dient, però que hi hem de ficar una mica de seny, no? Clar, aquí el seny és el que ens estaves marcant, clar, clar.
Sí, el sentit comú.
El sentit comú, exacte.
El menys comú dels sentits.
Clar.
És que, vull dir, el que passa, clar, que ens emmirallem i veus, mires les xarxes socials, veus sí. vídeos, veus les veus i sents notícies, i clar, evidentment que l'activitat física s'ha popularitzat molt, molt els esports de resistència doncs en veiem per tot arreu, i reptes molt propers de personatges que en són també propers, que fan, doncs, clar, animalades o no animalades, però que, clar, que són els que ens motiven a dir, ostres, doncs jo em plantejo, ja no només en si el fet de fer l'activitat física, sinó em plantejo un determinat repte esportiu de X quilòmetres o de X hores, o inclús determinades reptes esportius que és ja amb un determinat crono específic. Clar, i sí. Això és el que deies, doncs, que, clar, està molt bé això, però que, clar, que hem de ser molt realistes a l'hora de plantejar-nos això, no?
Sí, sí, totalment. Quan ens plantem objectius, una de les premisses bàsiques és això, ser realistes. Si som realistes, segurament després també rebrem més inputs positius, ens sentirem satisfets perquè estem fent bé les coses, ho farem dintre de les nostres possibilitats. Evidentment, quan ens marquem un objectiu, sempre és una miqueta per sobre. Clar, volem superar-nos i això està bé. No? O sigui, que hi hagi un punt de dificultat, està bé, però que hi hagi un punt de dificultat, no? Que on em trobo i on vull arribar sigui doncs, una distància doncs, difícilment recorrible en poc temps. Clar, no? I que moltes sí. vegades volem el que volem, o sigui, sabem el que volem aconseguir, però no estem plantejant el com. I crec que això és el que estem sempre insistint als professionals de l'esport, no? Que molta gent, no? Com que s'ha popularitzat, no? El tema dels esports de resistència, doncs, ha passat del sofà a fer, per exemple, un Ironman.
Clar, sí, sí.
Són gent que potser no ha fet esport en la vida.
Clar, no. Aviam, ser finisher d'un Ironman, sí que és potser qualsevol persona que entrenés durant uns mesos podria arribar-ho a ser finisher, perquè clar, finisher, en realitat finisher vol dir que l'has acabat, i pot ser
sí, bé,
des de fer-lo a 10 hores
ja implica una,
sí, de 10 a 15 hores, i aquí hi ha tota una feina que s'ha de fer, evidentment. Uh-huh, uh-huh. I amb alguna persona que treballa doncs 20, 30 o 40 hores a la setmana, uh-huh. si ho ha de conciliar, és el que deies, conciliar aquesta jornada laboral més si té família, té parella, té fills, o doncs aquí hi ha un repte que és gairebé més difícil inclús que la pròpia pràctica esportiva en si, que és mirar de com ho fico, com ho escadulo tot això en una graella d'horari, clar.
Clar.
I suposo que el que vens a dir és que, clar, quan el que és important ser molt conscient, doncs que, clar, sí que estaria molt bé fer un Ironman en 8 hores, però o fer-lo en 9, o inclús fer-lo en 10. Però, clar, un Ironman són moltes hores, per exemple, treballar. Qui diu un Ironman diu, doncs, voler fer menys de 3 hores en una marató, o fer menys de 35 minuts en un 10.000, o fer X prova d'ultratrails, o que n'hi ha per tot arreu. Clar, aquí el que ens passa, però, doncs, és que a vegades ens plantegem objectius, i això està la roja aquesta, i llavors, doncs, a vegades, si assolim, no sé si això també vindria vinculat amb l'establiment d'objectius, que sí. Si jo no aconsegueixo aquella setmana ja et sou conscient doncs, que necessito un entrenador que m'ha de donar una pauta d'entrenament, doncs faig i tinc, m'han marcat 6 dies per l'experiència que tinc, normalment ja aquí ja seria la primera cosa d'establiment d'objectius que segur que et deus trobar que moltes vegades, doncs, no, jo puc entrenar cada dia, i llavors acaba sent que no pots entrenar cada dia, i el fet de deixar-me els deures per fer, igual que quan clar. Anàvem a l'escola, quan no teníem els deures per fer, ens ficàvem de mala llet.
Genera malestar, clar. Genera desconfiança. Bé, aquí del que es tracta, que tu deies, no? que ser finisher, pues, bueno, preparar uns mesos es pot fer adequadament. Bé, jo el que penso és que aquí, o que estem intentant transmetre als professionals de l'esport, no és acabar les coses, sinó acabar-les i preparar-se-les bé. Llavors no es tracta d'això, no volem cremar,
a qualsevol preu,
cremar l'esport.
Exacte,
de qualsevol manera, i hem de veure també què implica pel nostre cos. L'esport és bo, però l'esport de resistència d'una persona, per exemple, sedentària, que passa a fer un Ironman l'any següent, no és una cosa positiva, no és una cosa saludable, llavors hi ha una progressió. Llavors, clar, a vegades el que trobem actualment és que ajuda molt amb els temps, no? Pues per preparar un Ironman, ara m'ho invento perquè no ho tinc clar, no? Però a vegades he sentit expressions de si m'ho preparo 6 mesos abans puc arribar a fer-lo. Ja, però és que això què és, no? És que es tracta de fer l'esport d'una forma saludable, no de donar-li una càrrega al cos, que encara que sigui esport, estem fent que treballi molt més, que sotmeti un canvi de dieta de cop, que porti uns ritmes de son i del dia a dia diferents. Llavors, això és un estrès per al cos i per la nostra ment. Llavors també hem de valorar això, no només valorar el que es veu, sinó valorar el que no es veu, que per això també estem fent programes, no?, i espais com aquest.
Clar, llavors, a part, hi ha una cosa. Si ens plantegem venint d'una vida sedentària, suposo que et deus trobar que el qui es planteja un objectiu d'aquest tipus tan faraònic, ja sense entrar en la part ja estrictament física, que és, és una animalada, en tot cas un cos que ha sigut sedentari, passar-li fer una d'aquestes fer-li aquest estressament de ja pel propi cos, articulacions i tot, el que passa és que si fas aquest objectiu, llavors, que en el moment que acabes això, clar, és com que l'objectiu era ser finisher a qualsevol preu, quan s'acaba això, clar, què passa? Que suposo que t'has sentit com buit, suposo, no? Perquè, clar, aquí ja no és tant per l'amor de les coses ben fetes, de l'activitat física en si, de cuidar-te, vull dir que és una miqueta en plan com em compro aquell paquet de cromos i ja clar, obert els cromos i, ostres, pues, i ara què? Ara què faig? Ja m'he esgotat tots els cromos, clar. No sé si va relacionat també amb això o com...
Sí, té a veure també amb com ens plantegem els objectius i què ens motiva, no? Perquè aquí ja entraríem en un altre tema que seria el que ens motiva a fer una determinada, un determinat repte. Llavors, clar, aquí entraríem des de motivacions més intrínseques, no?, més internes, com seria el gaudi, no?, el gaudi de fer un esport, no? Jo sovint dic que jo no entreno, que jo surto en bici. Per mi és diferent el meu plantejament. Sí, si demà Si no surto en bici, doncs, bueno, doncs no puc sortir, però, clar... També el concepte d'entrenament també està vinculat a algú com a vegades, doncs, com molt més exigent, no? Llavors, depèn com ens ho plantegem també, podem anar cap un cantó i cap un altre.
Escolta'm una cosa, i ara estava pensant en això que estàs dient, amb tot el tema de la monitorització dels entrenaments, diguem, estraves, diguem, els GPS, tot això... Evidentment que és una eina que per entrenadors i per qui ha de donar un determinat fruit a un treball, a un entrenament, funciona molt bé, però des del punt de vista que ens estaves explicant de l'establiment d'objectius, creus que això també pot arribar tant a amateurs com professionals a generar una angoixa i un estrès? O què en penses d'això?
Per suposat. Per suposat. Vivim en un món on les tecnologies, les xarxes socials, tots els mecanismes... O xarxes també de seguiment, no? Dels entrenaments de cadascú. Hi ha gent que viu només per veure què fa l'altre. I aquí entraríem no amb les motivacions intrínseques, sinó amb les que no he explicat, que serien les motivacions extrínseques, que és el reconeixement, la popularitat, la posició, els diners. En aquest cas, si parlem d'amateurs, no seria aquesta part, però sí el tema de la imatge social. No?
Bueno, amb amateurs, jo crec que el tema postureo, que en podríem parlar un dia llarg i tendido, Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Clar, per això dic que tot això, evidentment, altera a vegades la idea o l'essència de l'esport. No? Val que sí, que també té una part bona, que és penjar, o sigui, compartir, implica reforçar i animar més gent a fer esport, i això és una part molt positiva que tenen les xarxes, de dir, bueno, si jo publico una foto pues, fent esport, pues, d'alguna manera estic facilitant que la gent faci esport, perquè veu aquesta cosa
com a
positiu.
Sí.
Però a vegades també hi ha aquella doble part que és, no miro només que està fent esport i m'està motivant, sinó vull fer alguna cosa més, vull fer més, o vull estar al mateix nivell, o, ostres, si m'he plantejat un repte i no el faig, ostres, què diran?
Clar, no, inclús és allò de dir, ostres, avui estic anant més lent, apago el GPS perquè llavors això quedarà penjat a l'Strava i no vull que ningú sàpiga que avui he anat més lent.
Bueno, ja. I aquí entraria tots els, bueno, els clubs, no? Això he parlat amb esportistes que m'han vingut a mi amateurs, a tots els whatsapps de grups que són un tormento, veritablement.
Clar, no? Això deu generar una angoixa a la gent, clar.
Bé, ja comencem amb que el dia previ o els dies previs ja es comença a fer un
caldo.
Una anticipació de quin temps farem. Per tant, tu ja estàs dient i has dit davant de tot un grup que faràs aquest temps o que creus que faràs aquest temps. Després, si no l'has fet, ja durant la prova, quan veus que no arribes, imagina't, ja estàs pensant en el que diran, no estic aconseguint el meu objectiu. Després, la pregunta típica, què t'ha passat?
Clar. No, és que m'ha cogido rampa, sí. Claro.
No, és a dir, clar, al final tot això, clar, està molt lligat al tema que ens motiva a l'hora de fer esport amb com establim els nostres objectius. Això està molt vinculat.
Doncs, escolta'm, haurem de deixar aquesta porta que ens obres de què és el que ens motiva per practicar esport pel proper dia que parlem amb tu. Ens queda clar que hem d'establir els objectius d'una manera... raonada, amb rauxa, perquè si no no ens bellugaríem de la cadira i tot, però amb seny també. I és això, la rauxa i el seny, doncs, que és tan nostre, doncs, que queda clar que ho hem de saber gestionar. Escolta'm, Meritxell, crec que ens ha quedat clar que ens hem de posar les piles amb aquest aspecte i volem ja que arribi el proper dia perquè ens expliquis, doncs, quines són les coses que a vehicular, que és el que ens motiva a l'hora de fer l'activitat física. T'emplacem el proper dia a parlar d'això.
D'acord? Em sembla molt bé. Perfecte.
Meritxell, moltes gràcies. Fins la propera. Bona
Fins
tarda. Adéu.
Bona tarda.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13 Esports de Fons.
Bona tarda, Aleix. Les últimes setmanes hem estat parlant de la resistència aeròbica i com entrenar-la. A partir d'avui passem a la següent fase i parlarem de la resistència anaeròbica. Primer de tot, com sempre, comencem definint-la. La resistència anaeròbica és una manifestació de la resistència que ens permet realitzar un esforç on la major part de l'energia que utilitzem prové de la glucòlisi i de la fosfocreatina. Recordem que en la resistència aeròbica, a més de la glucòlisi també aeròbica, obtenien de la lipòlisi, de les grasses. Quan passem al sistema anaeròbic, les reserves de grasses ja s'han acabat i el cos ha de buscar altres sistemes energètics per obtenir energia, que són sistemes que en donen molta però que duren molt poc temps. Per entrenar en aquestes zones, necessitarem fer un test també per obtenir un valor que anomenem velocitat màxima de la distància, que, com indica el seu nom, és la velocitat màxima a la que podem recórrer una distància determinada. Dins d'aquest tipus de resistència diferenciem dos conceptes, capacitat i potència. La capacitat anaeròbica és la que podem mantenir més temps de les dues, ja que la intensitat no arriba a ser màxima i pot durar entre 1 minut i 2 minuts 30, mentre que la potència sí que es fa intensitat màxima i la duració és molt curta, entre 20 i 45 segons amb una màxima producció de lactat. L'àcid làctic que parlàvem ara és un metabolit resultant de la glucòlisi anaeròbica i la seva quantitat ens indica en quina mesura s'ha produït energia sense que hi hagi presència d'oxigen. Està format per dos ions, un amb càrrega positiva, que és el protó d'hidrogen, i l'altre amb càrrega negativa, que és el ió lactat, sent el positiu, el protó d'hidrogen, el que ens causa la fatiga. Segons aquesta producció de lactat del cos, tenim dues manifestacions de resistència anaeròbica, la que anomenem tolerància al lactat, entre 8 i 15 mmol per litre, i la màxima producció de lactat, que és quan passem de 15 mmol per litre. Recordem que en repòs la concentració és d'un mmol només, per tant, d'entre 1 i 8 ho associarem a la resistència aeròbica.
I fins aquí el 13 d'avui, 90 entregues de Fons Addicció i el primer de l'any. Un any que l'hem encetat amb el millor equip de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, l'Adam Goldthorpe, amb la col·laboració de la Meritxell Bellatriu i el Joan Moya. Tots ells sota la supervisió tècnica d'en Roger Benet. Recordeu, podeu subscriure-us al podcast de 13 a Spotify. Ens podeu escoltar sempre que vulgueu i allà on vulgueu. De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 90 programes. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons, aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. Recordeu que ja podeu apuntar-vos al repte solidari d'aquestes festes d'aquest any, la Cap d'en Reis Virtual, 5 o 10 quilòmetres per al Parc Taulí de Sabadell. Inscripció gratuïta i tot el donatiu que feu serà íntegrament per al Parc Taulí. Apunteu-vos capdenreis.cat. Avui, per acomiadar el 90, un tema que diu molt del que necessitem per al 2021. Gaudir del silenci i de l'absència de paraules buides. Enjoy the silence dels Depeche Mode. Un èxit de l'any 90. Us espero la setmana que ve aquí. D'aquí una setmana, abrigueu-vos, no deixeu de sentir-vos vius fent allò que més ens agrada, pedalar, córrer i lliscar
amb esquís aquells que pugueu fer-ho al vostre municipi. No deixeu de fer-nos dentetes. Estimeu allò que feu i estimeu allò que ens envolta. Segur que farem d'aquest 2021 un món millor.
13 esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13 esports de fons, la playlist.
13 esports de fons, el teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la, vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
Very unnecessary. They can only